Estel. Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres 4 de desembre, al Mirador de l'Actualitat, parlarem de la necessitat d'un pacte social a Catalunya. I ho farem amb Jordi Ruglà, president de Càritas Barcelona, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater, i el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets. Ja a l'hora del cafè, avui us volem parlar d'una proposta solidària, amb dos torrons. I ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Pros, i també ens visitarà avui Rosa Marta Maluquer en l'Espai Joies de Vida. I a la part final del programa, la Núria Ortín, recent arribada d'Etiòpia, ens parlarà del proper pelegrinatge que farà el Club Més Amics, aquest apassionant país africà. Tot això i més, aquest dimecres, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. Redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
L'estat espanyol s'estanca en educació, tot i que la inversió ha crescut un 35% en 9 anys.
L'informe PISA alerta que Espanya continua per sota de la mitjana europea tant en matemàtiques com en comprensió lectora i també en ciències. Catalunya està per sobre en comprensió lectora, però s'estanca, això sí, en matemàtiques i empitjora en ciències. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, atribueix aquest estancament en l'informe a les diferències socioeconòmiques i també a la immigració en el sistema educatiu català. El govern central assegura que l'informe PISA demostra que la LOMCE era necessària. L'estudi, que es fa cada 3 anys, pretén mesurar com els alumnes de 15 anys, per tant a punt d'acabar l'escolarització obligatòria, saben aplicar el que han après a situacions pràctiques.
Repassem altres notícies. La Generalitat ha denunciat que l'informe del govern espanyol, que planteja eliminar duplicitats administratives suprimint organismes públics catalans, amaga darrere fons una reforma encoberta de la Constitució.
El portaveu del govern català, Francesc Homs, ha anunciat una ofensiva política de la Generalitat en defensa del sostre d'autogovern. Homs considera que és una veritable modificació de la Constitució encoberta. El portaveu català ha dit que això és el que es desprèn de les més de 700 pàgines que els van lliurar. A més, Homs també ha dit que el text està al marge de la pròpia realitat constitucional que alguns diuen tant defensar. Pel que fa a la data i a la pregunta de la consulta, el portaveu de l'executiu català ha dit que s'anunciaran durant l'última setmana de l'any. També ha advertit que la falta d'acord equivaldria a la mort del procés polític.
Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, ha afirmat que una Catalunya independent, a través d'una declaració unilateral d'independència, quedaria fora de les Nacions Unides.
Concretament, segons el ministre d'Afers Estrangers, una Catalunya independent, com dèiem, quedaria fora de les organitzacions que formen part d'aquest sistema, com per exemple el Fons Monetari o el Banc Mundial, i evidentment no formaria part de l'OTAN ni tampoc de la Unió Europea. Escoltem-lo.
Es lo que ocurrió con estados recién nacidos que no han sido reconocidos, como Abjasia o Osetia, que están reconocidos por Bielorrusia, Rusia, dos islas del Pacífico y dos estados de América Latina. Es decir, esto, una Cataluña independiente, a través de una declaración unilateral de independencia, no formaría parte del sistema de Naciones Unidas.
Margallo ho ha dit des de Brussel·les, després que des de la mateixa Aliança Atlàntica hagin assegurat que seria necessari el vistiplau de tots els membres perquè una Catalunya independent fos admesa. Això inclou l'estat espanyol.
Més qüestions, més notícies. L'atur puja a Catalunya en 4.500 persones al mes de novembre, però baixa a tot l'estat espanyol.
Ara hi ha concretament 638.344 persones sense feina que en busquen a través de les oficines públiques d'ocupació, segons ha difós el Ministeri que dirigeix segueix Báñez. Per contra, el nombre de parats ha baixat en 2.500 persones al mes de novembre al conjunt de l'Estat, cosa que no passava en un mes de novembre des de feia 17 anys. Ara hi ha 5 milions d'aturats a tot Espanya.
I avui també us expliquem que Trànsit vol que els metges decideixin a quins conductors sota medicació se'ls ha de retirar el carnet de conduir.
El director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, ha proposat aquest dimarts ahir que els metges siguin els encarregats de prescriure la retirada temporal del carnet de conduir a les persones que prenguin medicaments que puguin afectar la conducció.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Un informe forense encarregat pel govern francès descarta que el líder palestí Yasser Arafat morís enverinat.
Segons ha avançat l'emissora France Inter, les conclusions dels experts atribueixen la mort del Reis l'any 2004 a una infecció generalitzada per causes naturals. L'anàlisi s'ha realitzat després de la Fiscalia de Nanterre cobrís una investigació per sospites d'enverinament. Setmanes enrere, recordem, un altre informe forense de científics suïssos encarregat, això sí, pel govern palestí, va assegurar que el cadàver de Arafat, exhumat l'any passat, tenia una concentració de poloni radioactiu molt més elevada del normal. Discrepaven, però, sobre si aquest va ser exactament el motiu de la seva mort. La seva vídua sempre ha assegurat que van assassinar el seu marit.
Un tribunal federal dels Estats Units han reconegut la bancarrota de la ciutat de Detroit, la fallida municipal més gran de la història del país.
Amb la resolució, la ciutat, que va ser símbol de la indústria de l'automòbil al país, podrà fer front a un pla de reestructuració dels seus deutes que sumen 18.000 milions de dòlars. La decisió judicial afecta especialment els fons de pensions municipals, vitals pels 22.000 empleats públics jubilats i també els 10.000 que quedaven en actiu a aquesta ciutat de Detroit. La primera setmana de gener els interventors presentaran un pla de reorganització financera. Detroit, recordem, és la vuitena ciutat nord-americana que es declara en fallida des de l'any 2012.
Més notícies de l'exterior. El president de Venezuela, Nicolás Maduro, ha posat en alerta màxima els cossos de seguretat després de l'apagada d'aquest dilluns, que va deixar les fosques durant poc més de mitja hora la zona central i occidental del país.
I és que consideren, Mercè, que es tracta d'una acció provocada. El govern ha explicat que el tall elèctric es va originar a la mateixa estació ara fa 3 mesos, que va deixar el 70% del país a les fosques. Aquest cop, però, el tall va passar quan Maduro feia un discurs televisat. Per cert, segons l'ONG Transparència Internacional, Venezuela figura al capdavant dels països més corruptes de l'Amèrica Llatina.
I han imputat Bob Dylan per incitació a l'odi contra els croats.
Doncs el cantautor nord-americà Bob Dylan ha estat imputat, com dèiem, a França per delictes d'injúries i incitació a l'odi pels comentaris que va fer en una entrevista concedida a l'edició francesa de la revista Rolling Stone l'any 2012. En les seves declaracions, el músic va comparar els croats amb els nazis i amb el Ku Klux Klan.
I en esports avui us expliquem que el Barça va tornar ahir a la feina després del dia de festa i pensant en el compromís de Copa del Rei divendres contra el Cartagena.
Andrés Iniesta, amb molèsties musculars a la cuixa esquerra, no va participar en aquesta sessió. De la seva banda, Xavi també va fer treball específic al marge del grup per culpa d'unes molèsties al soli. En canvi, Jordi Alba va començar a treballar amb l'equip. El lateral es recupera d'una lesió muscular al recte anterior de la cama esquerra patida durant l'entrenament el 10 d'octubre. Tata Martino ha decidit mantenir dins del grup els jugadors del filial Patrick Gabarrón i Adama Traoré, que tenint en compte les baixes per lesió aniran convocats amb gairebé tota seguretat de cara a aquest partit de divendres.
Serà doble victòria catalana a la Lliga La Subal.
Doncs sí, d'una banda, el Barça ha apallissat el Port Segon per 23 gols de diferència amb un resultat final de 43-20. I de l'altra, triomf també pel Granollers davant l'Anaïs Tassuna Navarrés per 24-17.
Marc Márquez ha passat del quiròfan per operar-se d'una desviació de l'envà nasal que tenia de naixement.
Doncs sí, aprofitant l'aturada de l'activitat, el campió mundial de MotoGP s'ha sotmès a aquesta intervenció per poder millorar la seva respiració.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passant 9 minuts de les 8 del matí. Laura Aznar, bon dia.
Hola, bon dia.
Notícia curiosa del dia. Condemnen Nova Galícia Bank per vendre un producte d'alt risc a un bebè de 4 mesos. Ha estat a Ponferrada, a Lleó, on un jutjat ha condemnat aquest banc a tornar concretament 4.800 euros d'un contracte d'obligacions subordinades on un bebè de 4 mesos hi figurava com a ordenant. La titular del jutjat ha declarat nul el contracte i ha condemnat l'entitat bancària a pagar també l'interès legal dels diners des de la data de la subscripció dels valors. A l'advocat de la família del nadó li resulta especialment difícil d'explicar com pot ser que un banc es permeti col·locar una inversió d'aquestes característiques a un nadó quan disposen d'altres serveis específics com les cartilleres infantils.
Som francesa, Laura, avui també en clau cultural. Ens expliques que Carme Ruscalleda ha recuperat la segona estrella Michelin del Sant Pau de Tòquio.
El restaurant Sant Pau de la cuinera catalana Carme Ruscalleda, que té a Tòquio, ha recuperat la segona estrella Michelin. Ja havia estat reconegut amb dues estrelles, però l'any 2011 en va perdre una després que plegués bona part de l'equip de cuina arran del tsunami a la costa nipona. Ara el dirigeix el xef japonès Yosuke Okazaki. Amb l'estrella recuperada, els restaurants de Ruscalleda acumulen 7 estrelles Michelin, cosa que la converteix en la cuinera amb més distincions del món.
Gerard Campos, bon dia.
Bon dia.
Continua la xanson francesa de fons. Avui ens expliques que l'obra Els Ferèstecs, produïda pel Teatre Lliure, ha estat la gran guanyadora de la gala dels Premis Butaca.
La sala Tallers del TNC ha acollit aquesta gala en què Els Ferèstecs ha estat guardonada amb els millors directors per Lluís Pasqual, el millor muntatge, la millor actriu de repartiment per Laura Conejero, el millor vestuari i la millor caracterització. Els muntatges Smiley i Barcelona han empatat amb nombre de premis, amb 3 guardons cadascuna. El millor actor de repartiment ha estat per la interpretació de Lluís Villanueva a El Nom. Els Premis Butaques també han reconegut la trajectòria de l'actriu Rosa Maria Sardà amb el Premi Butaca Honorífica a Analizaran, que porta el nom en homenatge a l'actriu morta a principis d'any.
Gràcies, Gerard. Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta Casa d'Irene del Sacha Dissart, una cançó que ja podeu trobar a la nostra llista de Spotify si cliqueu a www.radiostel.cat.
Jusqu'au matin. A Casa d'Irene on chante et on crie. Y a des gens qui viennent et y a des gens qui rient. A Casa d'Irene je ferme, je suis perdu seul sans toi. Ici j'ai peur de rester seul, seul avec mon souvenir, seul avec ma peine. Alors je vais chez Irène, à Casa d'Irène. À Casa d'Irène, on chante et on crie.
À Radio Estel, el primer cafè.
Dos minuts i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El Consell de Cardenals, instituït pel Papa Francesc per ajudar en el govern de l'Església Universal i per estudiar un projecte de revisió de la Constitució Apostòlica Pastor Bonis sobre la Cúria Romana, va iniciar la segona ronda de reunions, que duraran fins demà. El Consell el formen 8 prelats procedents dels 5 continents, els cardenals Giuseppe Bertello, Francisco Javier Errázuriz, també Oswald Gràcies, arquebisbe de Bombay, i Reinhard Marx, arquebisbe de Munic, entre d'altres. El secretari és el bisbe d'Albano, a Itàlia, Marcello Semeraro. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Federico Lombardi, va explicar que en aquesta ronda no estan previstes qüestions que abordin els sectors econòmics i administratius, que es tractaran en la propera reunió al febrer, poc abans del consistori cardenalici. També va dir que la reforma litúrgica i l'anàlisi sobre la situació actual de l'aplicació d'aquesta norma conciliar sí que està present en l'agenda de les reunions. I també us expliquem que la Junta Constructora de la Sagrada Família va inaugurar ahir una exposició sobre el temple, la seva història i el seu futur a la localitat italiana de Loreto, que acull el santuari de la Santa Casa de Loreto, un lloc de pelegrinatge catòlic fortament vinculat precisament als orígens de la Sagrada Família. L'exposició mostra l'arquitectura de Gaudí, el seu mètode experimental i el missatge religiós que acull la Basílica Barcelonina, amb el propòsit de compartir amb tots aquells que la visitin l'experiència espiritual i estètica que l'arquitecte català va proposar. La idea de Gaudí, recordem-ho, era crear un temple que atragués els fidels pel seu exterior i dins el qual aquests trobessin un espai que induís a l'elevació de l'esperit, la lloança i la pregària. La iniciativa d'aquesta mostra té com a objectiu portar des de Barcelona a Loreto la grandesa espiritual i la bellesa de la Basílica de la Sagrada Família.
Hem tot seguit les principals portades dels diaris d'avui. El diari El Mundo titula ETA assumeix la via catalana a favor del dret a decidir. El rotatiu El País titula Alfonso Guerra, si Mas fa una consulta il·legal serà obligat a l'article 155 de la Constitució espanyola. D'altra banda, el rotatiu La Razón titula Comissions Obreres Estatal també va cobrar més d'un milió dels ERO. I el diari ABC assegura que Fàtima Báñez, la ministra d'Ocupació, assegura que avui hi ha 100.000 aturats menys que ara fa un any fer referència sobre les noves dades de l'atur fetes públiques ahir.
I pel que fa als diaris de casa nostra, portades molt similars a tots ells. El diari El Periódico titula Estancats i subtitula Espanya segueix per sota de la mitjana de l'OCDE 13 anys després del primer informe PISA. El diari La Vanguardia titula també Educació estancada i subtitula Espanya millora una mica però encara no arriba a la mitjana de l'informe PISA. El diari El Punt Avui titula Molt per millorar, Estancats, subtitula Els alumnes catalans milloren en comprensió lectora i baixen en ciències i matemàtiques en l'últim informe PISA. I finalment, el diari Ara titula No millorem, subtitula L'informe PISA confirma l'estancament del nivell dels estudiants catalans de 15 anys i les diferències excessives entre nadius i immigrants.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Com molt bé, com estàs? Descosit del dia.
Descosit PISA, eh? Avui Pilar Rahola diu a La Vanguardia que sembla que la contesa catalana és una magnífica cortina de fum del govern espanyol per no debatre sobre els problemes del país que s'evidencien amb l'informe PISA, però també amb el baròmetre de transferència internacional que situa Espanya en el segon país del món on més ha augmentat la sensació de corrupció després de Síria. Sigui com sigui, avui és l'aniversari de Franco, com ens recorda Francesc Canosa al Singular Digital, i sembla que la festa dels seus hereus continua, segons Didac Boza, que parla a Nació Digital del franquisme al segle XXI, a propòsit de les recents declaracions d'Esperanza Aguirre i l'equiparació sistemàtica del catalanisme actual amb el nazisme. El que preocupa, però, no són les declaracions personals, sinó com l'elit política espanyola governant s'escolta aquestes veus i el que això implica de voler retornar a 1975. Des de les pàgines de l'Ara, Vicenç Villatoro descriu aquest procés com la deseuropeïtzació d'Espanya. Davant del problema català, diu, Espanya no ha triat la cultura política europea que aposta per la negociació, el diàleg i la tolerància, sinó que ha ressuscitat la vella Espanya ensimismada del 1898. Com deia Gaziel a les meditacions en el desert, Espanya no ha estat mai Europa, així que uns homes desinteressats i plens de voluntat intenten desvetllar el poble espanyol, instruir-lo i fer que s'incorpori a la marxa d'Europa, no tan sols no ho obtenen, sinó que provoquen uns atacs d'epilèpsia tan esgarrifosos que el suposat remei resulta molt pitjor que la malaltia. Joan Barril ho il·lustra d'una manera molt gràfica al seu article del periòdico titulat El poder del doctor No, en què parla d'un govern autista i autorreferencial sense autocrítica, diàleg ni empatia, que adopta en política la mateixa actitud infantil que aquells nens que es tapen els ulls amb les mans i pensen que estan amagats i que pel mer fet de no voler veure, també ells es converteixen en invisibles. Tot plegat, però, no ens ha de fer perdre de vista la crua realitat, en què, com recorda Francesc Sanuy, l'1% de la població espanyola acumula el 25% de la riquesa i les diferències van en augment. Per això recomano avui llegir la reflexió de Francesc Torralba al Punt Avui, dedicada al mantra perillós, segons el qual el benefici és l'únic que compta.
Gràcies, Gabriel Genescà, que tinguis molt bon dia.
Igualment.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen exactament 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i també per carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Ara trobareu molt plenes les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, aquesta ronda de dalt amb trames aturades entre Meridiana i Sant Gervasi, ronda de dalt, com us dèiem, en sentit Llobregat, però també la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. En sentit Besòs, a la Ronda Litoral i aturades des del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat. I és que a la C58, aquest primer tram sortint de Barcelona, el trobareu molt carregat entre el Nus i Torre Baró. Extrem sud de la ciutat comtal. Queden aturades d'un quilòmetre l'autovia C31, la de Castelldefels, a l'altura del Prat, en sentit Barcelona. També hi ha aturades al cinturó del litoral intermitent Sant Joan Despí, Cornellà, i a la B23, entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Moltes gràcies, Roger. Bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen les dades facilitades pels diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les temperatures han tornat a baixar, ha refrescat una mica més, fa fred a la bona part de les comarques de l'interior, amb algunes glaçades, ambient una mica més suau a la costa, i inversió tèrmica. Això vol dir que està fent més fred al fons de les valls que no pas a les muntanyes. Jornada molt tranquil·la d'avui a tot Catalunya, amb sol aquest matí amb algunes boires, boirines a punts de l'interior, però que desapareixeran a poc, per tant, doncs, cap a migdia lluirà el sol de ben segur a bona part del país. Les temperatures màximes avui seran molt semblants a les d'ahir, màximes entre els 14 i els 18 graus. Recordem que hi es va arribar una màxima de 20 graus a Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva, per tant, un ambient molt agradable al centre de la jornada, sobretot si comparem amb les baixes temperatures d'aquestes últimes dues setmanes. Però compte que a primeres hores del matí ens haurem de continuar abrigant i aquesta tònica meteorològica de sol, de fred al matí, però de dies suaus, ens afectarà durant tota la setmana, incloent també aquest llarg cap de setmana.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ja arriba el desembre, ja arriba el Nadal.
I perquè no t'enxampi de sorpresa, a Hipercor ja hem preparat les millors ofertes. Ofertes com aquesta.
Un pernil ibèric de gla, peces de 6,5 kg a 7,5 kg per només 139 euros.
Aquest Nadal acostuma't a ser feliç per molt menys.
A Hipercor.
I també a Hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
Pacte social, pacte contra la pobresa o pacte contra l'atur. Aquestes són algunes de les frases que sonen més els últims mesos i els últims anys des de les entitats d'acció social implicades en l'ajuda als més necessitats. En aquests moments de greus dificultats econòmiques i financeres a Catalunya i al conjunt d'Espanya, el clam és més fort que mai, podem dir, amb l'objectiu que les administracions públiques, les entitats, els agents socials i, en definitiva, tota la societat civil seguin en una taula per acordar una acció conjunta que permeti reduir la pobresa, però de manera multilateral, és a dir, amb l'aportació de tothom, i no només amb les polítiques decidides de forma unilateral per un govern o per un mandat parlamentari, encara que aquestes estiguin mogudes per la bona fe, sens dubte. Des del quart congrés del tercer sector social, celebrat la setmana passada, ressona precisament aquesta reclamació, sobretot expressada en tres punts principals: recuperar la inversió en polítiques socials, garantir els drets socials bàsics i enfortir el teixit d'entitats socials del país. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. En la lluita contra la pobresa, l'objectiu comú de tots no és altre que el de millorar les condicions dels més desafavorits mitjançant la reducció de l'atur i també les desigualtats. Aquest és el camí clar. El problema arriba quan s'ha de posar fil a l'agulla i tirar endavant mesures i accions amb aquest objectiu de fons. Perquè aquest problema deixi d'existir, Càritas, la Fundació Arrels, Creu Roja i tota la llarga llista d'entitats, sobretot les integrades en la taula del tercer sector, han demanat reiteradament, des que va començar la crisi, un gran pacte. Quan sentim aquesta crida al pacte, però, ens preguntem sovint de quina manera els poders públics poden aplicar-lo. El quart congrés del tercer sector va aprovar la setmana passada un manifest on demana que la inversió pública en polítiques socials es recuperi com a mínim fins als nivells anteriors a la crisi i també que el sistema de benestar evolucioni cap a un model més eficaç des d'una universalització més gran de serveis i de prestacions. En la mateixa línia, les entitats socials demanen que totes les persones puguin viure amb dignitat perquè els seus drets bàsics siguin garantits i respectats. Sobretot, viure del propi treball, gaudir d'un habitatge digne, l'alimentació, la salut, l'atenció social, el dret a una pensió digna i uns ingressos mínims. A més, recorden que la creació de la taula del tercer sector, ara fa 10 anys, ha estat una eina que les administracions públiques han de tenir més present de cara al desitjable acord social contra la pobresa.
Entre els polítics que han reaccionat aquests dies a les reiterades propostes del pacte social, el president d'Unió, Josep Antoni, Duran Lleida qualificava aquest pacte de repte moral per la política. Alhora, Duran avalava una recent proposta del nou president del Cercle d'Economia, Anton Costas, que assegurava que era imprescindible un pacte polític per sortir de la crisi. Una de les frases pronunciades per Duran ho diu tot sobre el tema que avui volem plantejar. És imprescindible que totes les forces polítiques parlamentàries seguin al voltant d'una taula amb els representants del tercer sector i es pactin estratègies i dotació de recursos per afrontar la pobresa. Finalment, recordem el testimoni de Càritas, que ens diu en totes les seves campanyes que estan multiplicant esforços per arribar precisament allà on sovint no arriba l'administració pública. Aquesta feina de l'entitat catòlica encara reforça més els arguments a favor d'un pacte on ja no hi càpiguen les confrontacions ni els retrets, sinó només la feina per un bé comú que passa sobretot per l'eradicació de la pobresa.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim avui el Mirador de l'Actualitat. Són 9:15, saludem Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També tenim Jordi Ruglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Bon dia, senyor Ruglà.
Molt bon dia.
I també ens acompanya Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials. Senyor Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
Amb tots tres en directe a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. No és la taula aquesta del diàleg per un pacte social, però sí, des d'aquí podem dir algunes coses sobre el que pot ser aquest pacte social. Senyors, per què és necessari un pacte social? Vostès ens ho han dit fins i tot en aquesta casa, a la qual intentem ser sensibles a aquest tema. El senyor Ruglà ho ha dit moltes vegades, cal un pacte contra l'atur, contra la pobresa. Per què i de quina manera? Vol començar el senyor Sabater, per exemple?
Jo crec que hi ha hagut una frase de l'últim text que ha llegit la Sara. Sara. Mm-hmm. Que ho diu molt clar, el que cal no està en el pacte, sinó erradicar la pobresa. És a dir, si no som capaços, forces polítiques, entitats socials, ciutadania en general, de tenir la sensibilitat de fer accions que evitin el creixement continuat de cada vegada més persones en el llindar de la pobresa, anem a una societat en fracàs. I, per tant, segur que un pacte és fonamental, però aquí el que hem de situar-nos és en la finalitat d'aquest pacte, que és l'erradicació de la pobresa sense pal·liatius. Aquí el repte que tenim és, i això ho va dir Josep Ramoneda a la conferència inaugural del tercer congrés, del quart congrés del tercer sector.
Sí, la setmana passada, concretament.
La setmana passada, que el que pot passar al final és que el propi sistema, com que l'augment continuat de la pobresa vagi en contra del sistema, sigui el que faci que això que s'hagi de lluitar contra la pobresa. Per tant, aquí també seria un altre fracàs per part de tots els que estem en aquesta lluita, no? Però el que és clar és que aquí cal que les persones que no tenen cobertes les necessitats bàsiques les hi tinguin. I per tant, hem de parlar de redistribució, hem de parlar d'equitat, hem de parlar de tots aquests temes que els hem posat moltes vegades en aquesta taula, però que no acaben d'estar d'una forma general i extensa en l'agenda política.
Senyor Ruglà.
Bé, jo per la meva part, el que primer de tot és felicitar la presidenta Àngels Guiteras per l'organització d'aquesta nova trobada del tercer sector. El que voldria dir és que, a veure, el problema que tenim no és un problema nou. És un problema que ja portem molts anys, per no dir dècades, perquè el problema que tenim té unes arrels que estan en el que ha estat el sistema durant tots els anys de bonança econòmica i on va persistir la taxa de pobresa. És aquí on comença el problema, no és un problema d'ara. Ja en aquell moment nosaltres des de Càritas ho alertàvem i ens deien això, que estàvem fent alarmes innecessàries i que nosaltres érem pessimistes i derrotistes, que Espanya hi va bé, o que ja anàvem a agafar a Itàlia i a França. I, per tant, el problema que tenim és que la falta d'actuació de tots plegats, és a dir, de totes les forces polítiques, econòmiques i socials, ens fa que conforme anem demorant això, al final aquest pacte sobre què tindrà de ser? Perquè nosaltres fa anys que estem dient que el pacte ha de ser sobre l'ocupació, però en aquest moment ja no ens val que sigui sobre l'ocupació. En aquest moment és necessari que aquest pacte sigui sobre l'ocupabilitat, perquè la gent no pot accedir a ser candidat a un lloc de treball dels 6 milions de persones aturades, 3 milions. No són capaces. I, per tant, el pacte...
Estan en fora de joc, vaja.
Estan en fora de joc i el primer que tenen de fer és anar al gimnàs. Val? I, però és que si continuem així, ja estem començant. El pacte tindrà de ser sobre l'atenció, i ho dic en sèrio, d'urgència de la salut mental. I, per tant... Primer era sobre l'ocupació, després era sobre l'habitatge, després era sobre l'ocupabilitat. Però és que, com que no actuem, no, i no en aquests últims anys, sinó en aquestes últimes dècades, al final el pacte tindrà de ser per atendre, per part de psicòlegs i psiquiatres, a les persones que tenen problemes de salut mental.
Recordem que quan parlem de pacte social o pacte per l'erradicació de la pobresa, parlem del pacte per les arrels, per afrontar les arrels de la pobresa. Evidentment, l'assistència a persones necessitades l'està donant Càritas, l'està donant la Fundació Arrels, ara en parlarem, l'estan donant molts col·lectius. El que passa és que així no s'acaba amb la pobresa, no? És tapar un forat, és ajudar persones, que és important també, no? Però...
Bueno, amb la pobresa no ho acabarem mai, perquè és, per la mateixa definició de la pobresa, del 60% de la mitjana, pam, pam, això no acabarem mai. Ara, com diu Quim Sabater, o sigui, la pobresa extrema tenim d'acabar, això no...
Això és evident, sí. Sí, senyor Ferran Busquets.
Hola, bon dia. Bé, jo estic d'acord. Jo crec que l'argument principal del pacte social, de fer un pacte social, és que jo crec que hi ha experiències arreu, i sobretot nosaltres ens centrem més en el tema de les persones sense llar, en què veiem que funciona. És a dir, en el cas concret, si em permeteu, de temes de persones sense llar, hi ha experiències europees en què es veu clarament que l'única manera de solucionar-ho és quan hi ha un pacte social, és a dir, entre entitats i administracions públiques. I quan això es dona, doncs funciona. I això hi ha experiències a Amsterdam, hi ha experiències arreu de tota Europa, no? I jo crec que aquí és fonamental, perquè nosaltres també veiem això, ens va arribar molta gent, i al final és la màquina que genera gent, en el nostre cas, de pobresa severa al carrer, és més gran que la capacitat que tenim les entitats de solucionar-ho, i això cal un pacte entre tots.
Recordem que Arrels Fundació treballa precisament per ajudar les persones sense llar. Pot resumir-nos breument de quina manera treballa l'entitat?
Bé, nosaltres, com quasi totes les entitats, el que busquem és l'autonomia de les persones i comencem intentant, primer de tot, donar les necessitats bàsiques de la persona, recuperar la confiança en que hi ha un camí per poder sortir-se'n, i després també comencem a trobar-nos amb les dificultats quan ja comencem a intentar garantir l'allotjament, perquè en el cas de les persones sense llar és fonamental la garantia de que mai més tornaràs al carrer, i això quan et trobes amb dificultats per poder donar allotjament a les persones, sobretot tenint en compte que a Catalunya hi ha 100.000 habitatges buits, doncs això ja és un ingredient per començar el pacte, diguem, no? I a partir d'aquí intentar doncs, garantir l'autonomia, però després, com diu bé el Jordi, el tema de l'ocupabilitat i el tema de l'ocupació és la segona gran barrera, és a dir, en el fons ens anem trobant, quan intentem donar eines a les persones, ens anem trobant barreres que són molt difícils de superar i són difícils de superar perquè és que les entitats per si soles són incapaços de poder-ho fer.
Les entitats per si soles, l'administració per si sola, per tant, per això potser tots coincidim que cal fer alguna cosa. Ara, de quina manera es pot assolir el pacte?
Aquí hi ha dos elements bàsics. Un que és anar a solucionar pal·liativament les necessitats bàsiques. I és evident que calen fer accions que es fan, i potser no suficients perquè no hi ha prous mitjans. És a dir, la màquina segurament expulsa més gent de la que podem reincorporar en temes fonamentalment d'habitatge, evidentment, perquè actualment disposar d'un habitatge és no? una mica el centre per refer aquesta situació de tornar a pujar la roda de la societat normalitzada, no? En la mesura que... Després l'ocupabilitat, com deia el Jordi, és a dir, és evident que no només és tenir feina, sinó és que tenir la possibilitat de tenir feina i tenir la capacitat d'accedir a un lloc de treball. I aquí ens trobem que moltes vegades el que passa ara és que es creen llocs de treball que reclamen una preparació que molta gent de la que ha quedat al marge del mercat de treball no té. I aquest gap entre formació, educació, etc., no sé si l'estem abordant amb prou urgència, no? I finalment hi ha les necessitats bàsiques. El que no ens podem permetre en un país com el nostre és que hi hagi gent que ara una altra vegada, tot i segurament s'havia dit que no, que no tingui un plat calent a taula, que això torna a passar en aquest moment, no? I, per tant, aquestes tres necessitats bàsiques. I després s'ha d'anar, i té una altra dimensió això, a l'arrel del problema. L'arrel del problema no és altra cosa que una societat que crea desigualtats, i les consolida. I, per tant, com diuen tots els experts i diuen tots els estudis, a la que es crea riquesa, aquesta riquesa és mal distribuïda. I aquesta maldistribució fa que molta gent tingui més i molta més gent tingui menys. I aquí estem en un sistema que, malgrat, i com deia en Jordi també, sempre tindrem pobres. Ara, una cosa és tenir pobres amb una renda que garanteixi les necessitats bàsiques, i segurament, com que aquesta definició de pobresa és sempre relativa, tant de bo tinguéssim pobres amb una renda de subsistència elevada, no? Segurament aquest és. I, per tant, per tenir pobres amb una renda de subsistència elevada, s'ha de tenir una societat més equitativa, amb més repartiment. I aquí hi ha un element de polítiques fiscals i un element de polítiques redistributives, clarament, a les quals les entitats l'únic que hi podem fer és pressió i fer lobby perquè això passi així, no?
Bé, entenc que efectivament no tinc res que fer així el que ha dit l'amic Quim Sabater, però al final això de bona voluntat no ho solventarem, no? Al final aquí es tracta, estem disposats o no, i recordo que era una persona que precisament no era d'esquerres, que va dir refundarem el capitalisme, no era d'esquerres, bueno, on ha quedat tot això. No fa falta refundar molt. Es tracta de que tinguem tots en compte i recordem on estem. I on estem, qui hi ha? Qui hi ha és una persona, les persones. El que no podem oblidar és que, molt bé, podrem seure a la taula, però el que tenim de tindre molt clar és que al final es tractarà d'una taula on l'eix del que parlem sigui el factor humà. Perquè si el que parlem no té sobre tot un eix que sigui el factor humà, mal ho farem. I del que es tracta és de que ha de ser, tal com diu la doctrina social de l'Església, la economia la que estigui en aquest moment al servei de la persona. I el que estem fent és just el contrari. I com que és la persona la que està al servei de l'economia, doncs anem augmentant el número de persones aturades, el número d'aquests esportistes que és que ni van al gimnàs ni poden entrenar i que cada vegada està pitjor. Llavors, en aquest moment, tenim de tindre en compte, molt bé, si pensem això, què és el del que disposem en la nostra societat? Doncs hi ha algú que és un bé i aquest bé el tenim de posar al servei de la societat. Quin és aquest bé que tenim? És la feina. I el que tenim de fer és aquesta feina, la tenim de repartir, i no és el mateix tindre 100 persones i acomiadar 20 que tindre 100 persones i reduir la jornada laboral en 80 hores entre totes les persones.
Hi ha un mecanisme de solidaritat, en aquest cas, que es pot aplicar, senyor Ferran Busquets.
I després jo crec que també moltes vegades parlem del pacte social i crec que la tendència és a veure'l sempre molt lluny, diguem, no? I després sempre hi ha temes que són molt recurrents i que no hi ha, i que no se solucionen mai, no? Per exemple, l'habitatge, no? L'habitatge, 100.000 habitatges buits a Catalunya, només a Catalunya, i sempre estem parlant, nosaltres no para d'haver gent. L'altre dia una mateixa educadora em deia, és que clar, tothom ens està demanant on puc anar a viure, on puc anar a dormir, tothom ens ho demana, però és que hi ha aquests temes que no se solucionen mai. Les rendes mínimes, tampoc, no hi ha manera, sempre estem cada any amb els jo tinc la sensació moltes vegades que cada any estem en el mateix punt, no? I jo crec que la qüestió és anar avançant.
Ojalà.
Anar avançant, però és que hi ha temes que no hi ha manera de resoldre's mai. I també penso que a nivell de ciutadania és si és el que volem o no. És que cada dia hi ha més gent al carrer, i si hi ha 900 aquesta nit dormint al carrer, hem de decidir si és el que volem o el que no volem. Tenim gent dormint amb un caixer, amb un fotiment de diners al costat, paralitzats, però sense ús.
La gent que pot fer, el ciutadà mitjà, aquest que té el mínim per viure, que viu amb la mínima dignitat, que té una feina, malgrat els perills que una mica ens afecten a tots.
Hi ha un element de solidaritat immediata, a mi em sembla que té una clara, en el nostre país té una clara visibilitat, no? Que és hi ha gent que es compromet participant com a voluntari en entitats, Càritas, donants, la gran recapta que hi va haver el cap de setmana passat. Em sembla que és una mostra clara d'aquesta solidaritat immediata, que si es fan crides a què cal diners, i Càritas ho ha fet, és a dir, quan han calgut diners per afrontar un problema greu, s'han tingut, perquè la gent té aquesta sensibilitat i perquè la gent, al final, hi ha molt bona gent a la... Ara, després aquí hi ha el compromís de canvi social, i això segurament costa més, no? I costa més afrontar-ho, perquè aquí en Jordi també plantejava molt, com una proposta molt clara, el repartiment del treball, però el treball és una cosa que té cadascú i sobre la que viu. Això reclama una opció personal molt evident. I no sé si tots estem disposats a anar més enllà d'aquesta ajuda puntual que ens reclama la...
Hi ha altres països que ho fan, eh?
Sí,
hi ha altres països que ho fan, i que ho fan ja dintre de, o sigui, dintre del que és l'ERO, el que fan és, escolta, doncs, no es tracta d'acomiadaments.
Perdre una capacitat adquisitiva quan estàs en un nivell de renda d'altres països més elevat que aquí, aquí estem en uns nivells de renda que estan molt justos, no? Però, jo no ho critico, eh?
Sí, no tens raó, però és que llavors...
I no totes les feines es pot fer, potser.
És que llavors anem a que la solució és el que s'està fent, que és blanc o negre.
Sí.
O uns que es queden sense res...
I els altres...
No, jo penso que, bueno, que escolta'm, que no és blanc o negre, va? I que, per tant, doncs, això estava fa unes setmanes amb un amic i que tenia una empresa i que havien fet això, dic ara deveu estar contents. Diu, sí, la veritat és que molt bé. Diu, perquè ara treballen de dilluns a dijous, eh? I, escolta, i a més, de tant en tant venen un divendres a fer formació. Dic, fantàstic, no? Tot molt bé. Diu, no, ja començo a tindre problemes, eh? Diu, per què? Perquè ja tenen de vindre alguns els divendres i no, ja els està bé de dilluns a dijous. I ja. No volen guanyar alguna cosa més. Per tant, voldria dir que...
Sí, segurament.
La pèrdua de poder adquisitiu a vegades es compensa amb aquestes comoditats.
Jo no m'ho esperava, no, és que ara no volen vint del divendres.
Senyor Busquets, perdoni.
No, dic, jo estic d'acord, i de fet ja cooperatives i entitats que ho han fet han decidit, en lloc d'acomiadar gent, o disminuir sous o disminuir hores. De fet, no? El que s'està fent és disminuir el pressupost de personal i és una manera de redistribuir-ho. Jo també crec que, bueno, el temps són diners també, en el fons, no? Vull dir, cada hora meva treballada, doncs, mira, si puc estar a casa i ho puc tenir, doncs molt bé. L'altra pregunta és, molta gent que té molts diners, per dir-ho així, un altre dia una persona se'ns va apropar també a nosaltres a l'entitat dient no me'n vull anar a la tomba amb les butxaques plenes, diguem, no? Perquè, clar, en el fons són diners aturats que ho necessita molta gent. Diners o béns, també, com pot ser el temps, com pot ser allotjament, com... hi ha moltes maneres.
Sí, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el director d'Arrels Fundació Ferran Busquets, el director de Càritas Barcelona Jordi Ruglà i el president de l'Observatori del Tercer Sector Joaquim Sabater. Parlem de la necessitat d'un pacte social. Ha posat fa un moment Quim Sabater l'exemple del gran recapte d'aliments. Això vol dir que la solidaritat augmenta. I bé, no sé si encara poden dir vostès alguna cosa sobre les eines per millorar tot aquest capital social, perquè també tota aquesta solidaritat es pot traduir en treball sobre les arrels.
Jo crec que hi ha un element també, més enllà de la crítica que podem fer al propi sector, i una crítica de més eficiència. A mi em sembla que cal mirar-nos en dintre també i veure com podem augmentar esforços, fer el que en empresarialment es diu, el que en empresa es diu
les sinergies.
Les sinergies i les fusions, en definitiva. És a dir, una organització més grossa segurament té més capacitats, i en aquest moment el que calen són capacitats. Jo crec que cal fer una crítica també dintre, i després un element fonamental, que és anar a recuperar l'essència del que és el tercer sector social amb el reforç de la base social. Si totes les entitats es comprometen amb base social, serà més gent mobilitzada i més gent a favor d'aquest pacte social, d'aquesta transformació social, etc. no només quedar-nos en la prestació de serveis, que és moltes vegades el que hem fet, no? En un temps de bonança, cadascú, moltes de les entitats han optat per entrar en el mercat de la prestació de serveis, sí, evidentment legítim, perquè a més segurament es presten d'una altra manera que des de l'empresa, però que això no ens faci perdre la nostra identitat, i la nostra identitat és el compromís des de la base, i això em sembla que entitats com Càritas o com Arrels no ho han perdut, no? És a dir, la mobilització social a l'entorn de tot això, no? No només prestar uns serveis a favor de, sinó posar tota una sèrie de capital humà a favor d'aquestes causes socials.
En definitiva, no només donar el peix fet, sinó també donar la canya per pescar, no?
I fer donar aquell que ja té canya i peix, que hi ha gent que no té canya i peix.
Sí, però no oblidem que estem parlant de donar molt de peix en una societat en la que diem que si algú ens destaca és que és una societat amb un estat del benestar. Clar. I per tant, que tinguem en una societat amb un estat del benestar, amb un nivell impositiu com el que tenim, està molt bé, i ho hem dit, i amb vostè, senyor Miranda, ho hem comentat moltes vegades, que la societat és tremendament generosa, però el que no podem és suplir cada vegada més aquest estat del benestar. Ha de ser la participació de tota la societat, i en tota aquesta societat, cuidado, que no acabem generalitzant o normalitzant el tema de la beneficència com a tal.
Clar, si donem perquè, només el peix, no hi ha economia productiva.
Per la beneficència és humiliant. No es pot crear una dependència de les persones. El que tenim de fer és recuperar l'autoestima i la dignitat de les persones. Aquest és l'objectiu, la recuperació de la dignitat per part de totes les persones.
I també crec que hem de ser capaços d'explicar molt bé el que estem fent i el per què ho fem. En el cas de les persones sense llar, per exemple, molta gent criminalitza, diguem, no? Uh-huh. Justifica, no? Quan i estem treballant, bueno, totes les entitats, diguem, treballem amb intentar explicar el per què això és una situació injusta, no? I també, si em permeteu, una autocrítica també a les entitats, quan va haver el terratrèmol el tsunami aquest a Tailàndia,
sí.
Hi ha un cas molt gràfic, no? Quan tu intentaves fer un donatiu aquí, diguem, localment, buscaves, tens un llistat de 20 entitats diferents a les que pots fer el donatiu. Quan tu intentes fer un país com Anglaterra, és un únic punt d'entrada, diguem. Val? Uh-huh. I això és curiós, però també hem de facilitar una mica la feina a la gent que vol donar un cop de mà. Per exemple, el Gran uh-huh. Recapte penso que ho va fer molt bé en aquest sentit, perquè ho va ficar molt fàcil el poder donar un cop de mà.
Aquest tsunami de Tailàndia va ser a finals de l'any 2004, fa molt de temps. Vostè es refereix al de Tailàndia, per això també hem tingut el tifó de les Filipines i molts altres desastres naturals, malauradament, com el terratrèmol d'Haití o altres. Sí, però vaja, està oportuna aquesta reflexió. Bé, estem acabant, però potser per tancar algunes de les coses que ens han quedat obertes, per exemple, quines conseqüències tindria un pacte social, o si creuen que és possible, o més enllà del pacte o no, com deia el senyor Sabater, si entre tots podem lluitar millor contra la pobresa.
És imprescindible. És que si no, cada vegada tindrem de fer més aquesta tasca assistencial. I d'acord, nosaltres, com a cristians, ho farem, i ho farem perquè estimem a les persones, i així anirem fent noves iniciatives. Ressaltar aquí aquella iniciativa de mossèn Quadrenc, quan va posar en marxa el supermercat solidari, i bueno, nosaltres el que voldríem és no anar ampliant ara a un 4 o 5 dies més per la ciutat de Barcelona, sinó que el que tenim de fer és, com a màxim, mantenir el que tenim i anar reduint, però el que continuarem fent és tota aquesta acció caritativa dintre de l'Església, i segons les motivacions que tenim i segons la nostra essència, i en aquest moment el que ens proposem naturalment és encara més, doncs, ser testimonis de l'amor de Crist enmig del patiment humà, sigui qui sigui la persona de la nostra societat.
Sí, jo comparteixo absolutament el que diu el Jordi Roglà, és a dir, l'Església, i si parlem des d'Església, perquè a més aquí som tres persones vinculades a...
Vigila, una dels jesuïtes.
En el cas de la Fundació Arrels.
En tot cas, és a dir, el compromís hi serà, i això és indefugible. Però aquest compromís ha de també tenir aquesta vessant de denúncia evangèlica, ai, de denúncia profètica, és a dir, no la podem. I aquesta denúncia profètica segurament es pot vertebrar en l'àmbit social amb un pacte. I un pacte què vol dir? Posar aquests elements a l'agenda política. No només de forma tangencial, no només de forma al marge, sinó en el centre, perquè és que si no... farem una societat que no serà per tothom i serà absolutament injusta. Bueno, ja l'estem fent, no? La consolidarem.
Mm-hmm. Bé, alguna última cosa, senyor Busquets?
Bé, només això, que és molt important. O sigui que, en el fons, sí que està en les nostres mans, diguem, solucionar-ho.
Està en les nostres mans, ho intentarem, aclarint que avui hi ha representació personal d'Església, però moltes entitats, la mateixa taula del tercer sector, són aconfessionals i, evidentment, sí, sí. Des d'aquesta aconfessionalitat...
Però les tres persones que estem aquí...
Exacte, sí, sí.
Les quatre.
Les quatre, sí.
Exacte, sí, sí, i Ràdio Estel, evidentment, també. Moltes gràcies, senyors.
Perdona, un pacte no serveix si és per demostrar les bones intencions. T'ha d'anar acompanyat d'un pressupost i d'accions.
Si no,
millor que no comencem.
Per cert, recordem que Càritas per l'Advent i Nadal fa la seva campanya anual amb la col·lecta el dia 22 de sí. desembre a les esglésies i una sí. presentació el dia 18. Suposo que hi ha algun lema de la campanya d'aquest any?
Aquest any el que fem és presentar el tema de l'habitatge després dels 2 anys d'haver tingut el tema del servei de mediació de la habitatge.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Sí,
I el lema és no estàs sol.
No estàs sol, molt
perquè
bé.
Perquè el nostre esforç és la teva esperança.
Sí, breument, senyor Busquets.
Bueno, només, nosaltres també estem iniciant la campanya de Ningú dormint al carrer, en què necessitem la col·laboració de molta gent, tant mans com econòmica.
Doncs adreçant-se a la Fundació Arrels, a la web o al telèfon, podran col·laborar els qui vulguin. Gràcies, novament, Quim Sabater, Jordi Ruglà i Ferran Busquets. Fins una altra, bon dia. Fins i bon Nadal, si no ens veiem abans. Adéu-siau.
Bon Nadal.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
A ell li agrada sorprendre amb un bon vi, decantar-lo i servir-lo a la copa adequada.
Tal com ha de ser. Per això al Corte Inglés hem preparat una oferta molt especial. Vi negre Rioja Reserva Ibera, caixa de 6 ampolles de 75 centilitres per 30 euros. Només fins al 7 de desembre. No ho oblidis.
Al Corte Inglés tenim més idees que mai pels teus regals, perquè ens agrada el Nadal.
Avui fem el cafè amb...
Fem el cafè avui amb Miquel Antoni Joan, responsable de captació de recursos de l'Escola Pia. Ens presentarà breument la campanya Amb dos torrons, un gest i una actitud a favor de l'educació de les persones més necessitades i vulnerables. Senzillament, amb la compra d'una sèrie de torrons artesanals i gràcies a la col·laboració de Torrons Roig, el 35% de l'import es destinarà a impulsar dos projectes de l'Escola Pia Acció Social, un d'acompanyament a famílies nouvingudes i un altre d'inserció social per a joves en risc. Miquel Antoni Joan, responsable de captació de recursos de l'Escola Pia, bon dia.
Molt bon dia.
Disculpi el retard i l'espera. Ens pot comentar com es pot participar en aquesta campanya?
Doncs sí, és molt fàcil. Amb dos turrons és una campanya oberta a qualsevol persona que aquest Nadal vulgui marcar un gest, tindre una actitud davant de les persones més necessitades i vulnerables. S'hi pot participar a través de la pàgina web amb 3w.amdostorrons.cat. I, de fet, segurament algú sorprendrà escoltant Amb dos turrons, i la idea és que avui en dia cal una actitud valenta davant de l'allau de notícies que estem rebent dia rere dia sobre l'educació i que certament no són positives. I nosaltres creiem que Amb dos turrons, literalment, podem fer un gest i un canvi per l'educació, per la integració, per la solidaritat i també pel nostre futur. I això ens toca a tots nosaltres.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta atrevida frase que forma part també de la col·loquialitat Amb dos turrons, amdosturrons.cat, també tenim més informació a la Fundació Servei Solidari, www.serveisolidari.org, sobre els projectes, i calassanci.escolapia.cat. Moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta campanya. Com animaria en 15 segons els que ens escolten a participar-hi en la campanya Amb dos turrons?
Bé, podem dir que en aquests moments tenim 19 escoles que ja estan participant, des de Sabadell, Terrassa, Barcelona, Mollà, Tàrrega, Calella, Sitges, Olot, Igualada. És a dir, que hi ha realment una volcació solidària.